Avui a l'Hom vols anar a parar tenim un convidat que ens fa molta gràcia. De fet, fa dies que estàvem lluitant perquè pogués venir al programa i finalment ho hem aconseguit. Miquel Valls, bona tarda.
Doncs bona tarda, Jordi. Avui entrevistem un periodista que ha fet carrera dins el món de les pel·lícules documentals. Ell és en Carles Bosch, tots el recordem, per un reportatge seu al programa 30 Minuts, que es va convertir en el documental Balseros, nominat als Premis Òscar. Ara contraataca amb un altre reportatge de la mateixa factoria anomenat Setembres, on la vida sentimental dins d'una presó es reflecteix. Per això es presenta amb una pregunta prou interessant. Quant temps estaries disposat a esperar a una persona que estimes? Fortu, Norma, Beto, Patricia o Rudolf són alguns dels personatges que han deixat que la càmera entri dins la seva intimitat. Setembres es va estrenar a la presó de Soto del Real la passada setmana i ja ha rebut el premi especial del jurat del Festival de Miami i el de Màlaga.
Senyores i senyors, avui el On vols anar a parar, Carles Bosch. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Teníem ganes de que vinguessis, la veritat, teníem moltes ganes de que vinguessis des de que vam veure aquella catifa vermella a Madrid, a la presó, i que presentàveu aquest documental. Què tal l'experiència?
Fantàstic. Sí? Va ser, des que vam arribar a la presó, emoció total, no? Primera emoció, veure que els interns havien dissenyat tota la parafernàlia, la catifa vermella, les flors, el lloc del fotocol. I la segona gran sorpresa va ser 80 periodistes, que per una pel·lícula documental és molt difícil. Evidentment, el ganxo estava en que la pel·li es presentava en una presó. Després, poder veure la pel·lícula amb els mateixos protagonistes, entre cometes, i els seus companys de mòdul, va ser molt emocionant. I sobretot quan acaba la pel·lícula i t'adones que ells consideren, que per mi és molt important, que aquesta pel·lícula reflecteix realment el que els passa allà dins.
Amb Balseros vas estar aproximadament uns 7 anys treballant. Amb aquest documental has estat un any, Setembres. Sí. El temps és una cosa que apreta un director?
Suposo que sí, més que un director, un productor, perquè és pressupost. No? Uh-huh. En aquest cas jo he estat l'autoproductor durant els primers 9 mesos a base de préstec de diners del banc i un acord molt interessant amb el 30 Minuts, ho he de dir. Ells van entendre que allà hi havia una pel·lícula i em van dir, mira, tens pressupost per fer 2 capítols del 30 Minuts, si finalment no fas la pel·lícula, doncs fas 2 30 Minuts. Uh-huh. El que sí tinc clar, a veure, Balseros són 7 anys, però els primers 2 anys d'allà van sortir 3 30 minuts. Uh-huh. Després vam esperar, de fet, sense esperar, jo ni pensava que hi hauria algun dia una pel·lícula. Van passar 5 anys i arran d'estar en contacte amb els personatges de Balseros vaig veure que hi havia una pel·lícula. Però mai un productor t'acceptaria 7 anys de pressupost o fins i tot 7 anys d'espera. Uh-huh. I en el cas de Setembres, jo és que quan vaig trobar-me amb el tema vaig entendre que havia d'estar un bon temps rodant. Crec que la presó és un lloc clàssic de visita dels periodistes, però acostuma a ser una visita d'un dia. I és una foto plana, uh-huh, com molts reportatges que per manca de temps tu arribes a un lloc, fas aquella radiografia del que veus, però crec que és el pas del temps el que fa forts i fa reconeixibles els personatges. A mesura que van superant obstacles o que van caient a causa dels obstacles, els protagonistes agafen força i la història agafa força.
Però superar un Balseros, com sorgeix la idea de dir anem a buscar una cosa que cridi l'atenció, perquè crida l'atenció, evidentment, i que sigui, no per repetir l'èxit, suposo que no ho feu per l'èxit, ho feu perquè la història és interessant, però com sorgeix aquesta idea de dir anem a una presó i fem això?
Jo arran del boom de Balseros, absolutament inesperat, lògicament inesperat, no? Mm-hmm. Nosaltres quan vam començar, fins i tot quan vam decidir fer la pel·lícula, ni sabíem que si no eres nord-americà podies aspirar a estar nominat. Uh-huh. I arran de l'èxit, perquè es pot parlar d'èxit de Balseros, jo torno al 30 Minuts perquè és la meva professió i és el meu salari al cinema documental, fins que no es demostri el contrari, no dona dubte. Torno al 30 Minuts, però sempre amb la coseta aquella de que tindria ganes de fer una segona pel·lícula, o fins i tot la gent del meu voltant, els amics, la família, t'estan dient, i quan ja en faràs una altra, no? Vaig estar a punt, i per sort no va funcionar, de fer 2 o 3 possibles històries.
Per sort no va funcionar.
Per sort no vaig aconseguir que la idea funcionés, o els permisos, O jo mateix, potser no hi vaig posar prou empenta, suposo que és que no ho tenia clar. Mentre que amb aquesta hi va haver un dia que vaig dir, aquí hi ha una peli. Aquella mateixa nit jo ja tenia l'equip fet, vull dir, va ser, t'ho explico, tinc un amic complint condemna a la presó de Valdemoro, i sóc molt amic d'ell i sóc molt amic de la seva parella, la seva nòvia, és productora de televisió. Són molt, molt amics, fins al punt que durant els 3 mesos que ell portava a la presó jo era una mica doncs, el vehicle. Ella em trucava a mi quan estava fet a pols, ell m'escrivia cartes a mi per dir-me cuida de la Marta. Vaig començar a viure en tercera persona una experiència de la qual afortunadament no tothom la viu, no? Que és l'enamorament, la relació amorosa quan hi ha pel mig uns anys de condemna. No vull dir que aleshores ja vaig veure que hi havia una pel·lícula, però lògicament alguna cosa quedava per allà flotant, i evidentment, com tots, com els periodistes, com tothom fent vida normal, però hi ha coses que se'ns queden amagadetes en algun lloc pensant algun dia això serà alguna cosa, no? I va ser arran que aquest amic meu que està a la presó va parlar de mi, d'un amic que havia dirigit Balseros, i que estaria disposat a anar-hi allà, a ensenyar vídeo o alguna cosa, no? I em van trucar per anar a rodar l'assaig dels candidats a ser triat el millor cantant de la presó de Valdemoro, que aniria a la gran final que es celebra cada setembre. I vaig anar-hi amb una càmera petita, però amb la idea de rodar-ho per ells com a record i per enviar-ho a les seves persones estimades a fora, no? I per sort, aquí hi ha hagut la sort aquesta bàsica sempre en el periodisme, que se'm va acudir, abans que comencessin a cantar, que dediquessin la cançó a la persona estimada. I em vaig trobar, doncs, eren quatre candidats, els quatre, la forma com estaven dedicant la cançó a la seva persona estimada era idèntica al que faríem nosaltres per una persona estimada. I concretament va ser el lituà quan li dedica la cançó a la seva parella, que ell mateix ja sabia que l'estava perdent, i li dedica 19 dies i 500 noches de Sabina. Mentre ell estava cantant, jo tenia claríssim que allà hi havia una pel·lícula.
I, per cert, en què consisteix el Festival de la Cançó exactament a la presó de Valdemoro? I per desdramatitzar una mica, podríem comparar-ho en una Operació Triunfo televisiu?
De fet, ja hi era una Operació Triunfo televisiu, però a la presó, que era un programa que es deia El Coro de la Càrcel.
Sí, exacte. Sí, malauradament per nosaltres, quan estàvem rodant ja la pel·lícula, un dia ens van sorprendre. A veure, la relació amb institucions penitenciàries ha estat excel·lent. Si no, jo no m'hauria jugat els meus duros o els duros dels altres si no obtenia permís per entrar sempre que volgués. De fet, l'equip, les quatre persones d'aquí, ens vam instal·lar a Madrid durant un any, no? I un dia ens van dir, mira, hi ha una cosa que veureu, no és a les mateixes presons, no és idèntic, però no deixa de ser que al mateix temps estiguin donant permís per dues coses, per dues aventures audiovisuals, amb un tema més o menys similar. Afortunadament per nosaltres no va ser ni prou bo ni prou desastrós.
Carles, la música és important per sobreviure a la presó el dia a dia?
A la presó és fonamental no perdre l'ànim, fer el màxim de coses que tu podries fer si estiguessis a fora, sempre amb els obstacles que significa la pèrdua de llibertat, que de fet és l'únic dret que tu perds segons la Constitució quan entres en una presó.
El concepte de presó, per tant, Carles, t'ha canviat. Nosaltres tenim un concepte de presó molt concret. Possiblement si treballes durant un any, vas entrant, vas coneixent gent, vas fent relacions, vas possiblement canviant la manera de pensar de com són les presons. T'ha passat això a tu?
Sí, la manera de pensar de com són, però tenim molt clar ara com haurien de ser i no són encara com haurien de ser.
Com haurien de ser, Carles?
Hauria de ser realment una rampa de lanzamiento. Aquest concepte em sembla que li ha agradat a la directora general de presons de l'Estat. He de dir que la pel·lícula tot sempre són presons de l'Estat espanyol, cap ni una a Catalunya, perquè el festival es fa a Madrid i, com sabeu, a Catalunya hi ha competències pròpies amb el tema de presons. De manera que qualsevol opinió que jo pugui donar, sense problema, sobre el que he vist fa referència a presons de l'Estat, no a presons de Catalunya, que suposo que amb algunes coses estaran millor i amb altres pitjor. Em consta que a Catalunya el fet de tenir competències pròpies implica que tots els presos generats a Catalunya estan a les presons de Catalunya i van rebre les competències abans d'haver construït prou presons, de manera que hi ha una certa massificació que no es dona tant a l'estat espanyol. A l'estat espanyol hi ha moltes persones que només hi ha dues persones per cel·la. I direu, que bé? Doncs no, jo ho diré, no, que bé, no. I afortunadament sembla ser que està dins del programa de la directora general de presons que arriba bé només una persona per cel·la. No sé vosaltres si viviu sols, si teniu parella, però si viviu sols i alguna vegada durant un temps perquè t'arriba un cosí o tens un compromís ja has de compartir la casa i al cap de 4 dies ja no pots més i més si la persona és un bronques. Doncs aquest amic meu, per exemple, va tenir durant un temps de company de cel·la a un sicilià fatxa que cada dia li escalfava el coco.
Un sicilià fatxa?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, per les dues coses, també pel seu delicte. Tampoc és el mateix si tens una persona amb un delicte molt diferent al teu, amb un concepte diferent també del que serà la seva estada a la presó, etc. No? Jo crec que aconseguir una persona a cada cel·la és... No és que sigui desitjable, és que és com hauria de ser, perquè el dret a la privacitat tu no el perds quan entres en una presó.
Per què ho vas fer a Madrid? Perquè hi tens l'amic, perquè era més fàcil i fet, no Cambrians, per exemple.
És que jo les històries et troben a tu. Jo no estava buscant allò, mira, la meva propera pel·lícula serà sobre històries d'amor a la presó. No, jo em vaig trobar a l'oportunitat aquesta de rodar en un lloc, amb uns personatges que a més em van semblar els, no només aquests quatre que estaven triant qui seria el millor, sinó després ja vaig de decidir fer la pel·li, vaig anar a veure qui serien els altres finalistes per veure si la suma dels seus casos era prou representatiu de milers i milers de persones que estan a les presons del món, I aleshores em vaig trobar que sí, que donaven joc, que tenien prou entitat pròpia cada un d'ells com a personatges i que la suma d'ells servia per explicar una història col·lectiva o coral, no? I allò passava allà, és com si Balseros passava a Cuba i en canvi jo hi era quan tot va començar, però també m'haurien pogut preguntar, i entenc la teva pregunta, per què no ho vas fer sobre les pateres, perquè jo en aquells moments estava a Cuba i allà tenia la història.
A mi m'agradaria fer-te una pregunta que apareix al cartell de la teva pel·lícula, que és quant temps esperaries a la persona que estimes?
Mira, m'agrada molt que parlis d'aquest títol del cartell, perquè vam estar dubtant molt. Sembla ser, per mi és la segona pel·lícula només, que els cartells d'anunci del cinema sempre hi ha una cosa que és la que t'enganxa,
sí.
Potser de vegades més que el títol, no? Sí. I aquesta idea va sortir al final de tot, no? Jo crec que resumeix bastant el que està passant allà dins, no? Quant de temps esperaries a la persona que més estimes? Jo sé que la meva amiga està disposada a esperar fins al final. Ja han passat un any i pico des que la seva parella està dins i ella ho té molt clar. Això no vol dir que no estigui patint i que no hi hagi dubtes, si serà capaç d'aguantar ella, que tingui dubtes, o fins i tot, que aquest és un altre problema, ell que està a dins, hi ha la dualitat de demanar, exigir amb la boca petita, sisplau, no em deixis, però al mateix temps hi ha una part no egoista que diu, sigue tu camino, com hem vist en tantes pel·lícules de ficció, no? Allò, dos que s'estan escapant, un cau ferit i sigue tu camino, no pares per mi. Jo estic segur que a l'hora de la veritat el 90% de la gent agafarien per la cama l'altre dient, cabron, no em deixis.
No em deixis, oi? Seria aquesta la realitat.
I aleshores jo, si segueixo el cas de la meva amiga, esclar, és que ell és un tio collonut i ella ho sap. I ella és una tia collonuda.
Però i en Carles Bosch, quant de temps esperaria per amor?
Jo sóc un desastre en el tema.
Sí.
Jo sóc un desastre perquè no he tingut cap relació més llarga d'un nombre de mesos.
O sigui, esperaria més bé poc.
No ets un desastre, ja som dos desastres.
Sí.
No et preocupis, Carles, no et preocupis.
Sí, però jo tinc bastants més anys.
És igual, però vaig pel mateix camí, no et preocupis.
No, jo sí que entenc que si tu creus que has encertat amb la persona... A veure, jo explicaré una cosa que de fet no he explicat mai. Jo vaig conèixer una persona a la presó i quan estàvem rodant i era una que no surt a la pel·lícula, que estava per allà, que em va caure molt bé, després resultava que era amiga d'un amic, ella viu a Eivissa, està malauradament com tantíssima gent per temes de drogues, no és una narcotraficant, sinó que en un moment donat, i també per circumstàncies personals, va entrar en un joc que jo no accepto, he de dir, el fet que jo no ho acceptés ja hauria estat possiblement una discussió a la llarga, excepte si ella també hagués dit, jo la vaig cagar, però no, jo no estic a favor de vendre èxtasis a xavals de 16 anys. Evidentment, crec que hi ha d'haver sempre una certa... uns punts en comú morals quan tu entens la vida, no? I ella va sortir en llibertat quan portàvem la meitat de rodatge, i com els seus fills s'havien desplaçat a Madrid. Estic explicant, de fet, no ho he explicat a ningú, només al meu equip, però
ens agrada que t'obri.
La pregunta teva va per aquí, no? I és possible que algú que ens estigui escoltant, quan arribi al final de la meva llarga resposta, diran cabroncito, doncs no ets tan maco com imaginava.
No, home, no, ningú
però,
dirà
però
això.
Ho diré, jo, pues, ja ho dic jo. Doncs vaig trobar-me... Bueno, aquesta persona va sortir, els seus fills se'ls havia fet portar des d'Eivissa a Madrid per estudiar a Madrid, i ella va haver d'esperar fins que arribés al final del curs escolar per tornar-se'n en llibertat. De fet, va estar només 2 anys a la presó. Déu-n'hi-do, 2 anys és molt, però comparat amb els altres protagonistes, no? I ens havíem caigut molt bé a la presó, però era pura intuïció, no? I vam començar una petita relació, però ella encara està pendent de judici i li demanen molts anys. La nostra relació encara era molt petita, molt petita, encara era molt incipient, suficientment com perquè jo pogués mantenir-me encara amb la sang freda.
Perquè poguessis negar-te a esperar.
Sí, i jo li vaig dir, ella ho va entendre perfectament, dic, mira, jo no he pogut disfrutar mai la parella, ella ja ha tingut 2 fills, ho ha pogut disfrutar, jo crec que tinc dret a que no em passi el que li ha passat a altra gent, no? I jo no sé què passarà, si tu entres a la presó, no només és la... A veure, si tu estàs plenament enamorat, tu esperes. Però si tens dubtes, es produeix un altre problema, que és que tu no deixaràs penjar d'aquella persona. Yeah. A mi el que em feia por és que jo continués una relació per ser massa bon tio. No sé si m'entenem. Sí, és a dir, que sóc una mica mal tio, però no tant.
I al final el fet de ser un bon tio, al final ens acaben fins i tot tractant de tontos. Jo dic, no ens passem. Carles, una coseta. Balseros, després Setembres, el glamour està renyit amb Carles Bosch? Són pel·lícules molt de crítica social.
Però és la meva professió, no? I quan fem periodisme, en els 30 minuts, jo hauré fet 80, 100, no sé quants reportatges al llarg dels anys, no? Algunes vegades jo mateix li dic al Joan Salvat, mira, Joan, m'agradaria molt el proper fer alguna cosa que fos fins i tot musical o que fos alegre, com hi ha vegades al contrari, que li dius, el meu cos em demana fer algun tema lluitador socialment, no? Jo crec que la professió de reporter és explicar aquelles coses que la gent ha de saber, però moltes d'elles les ha de saber per millorar-les. En el cas de Balseros, de Setembres, jo confio en que hi hagi una reducció dins del proper codi penal de les condemnes. Les presons no estan malament, però les condemnes a l'estat espanyol són llarguíssimes. Moltíssima gent s'està podrint a les presons quan ja fa temps que estan més que preparats per sortir. Però si jo algun dia trobo una pel·lícula, de fet, una de les que estava a punt de començar estava molt relacionada amb el món del reggae. I aquesta no va sortir per un tema de drets.
Creus que tens opcions de competir per un Oscar, tal com va passar l'any 2003 amb Balseros? Perquè aquest Setembres va estrenar-se la passada setmana, ja ha rebut reconeixements. Arribarà l'Oscar? No arribarà l'Oscar, Carles?
A veure, Setembres s'estrena, de fet, a Barcelona avui, és la preestrena, que ens han confirmat fa un moment que vindrà el president de la Generalitat,
doncs
i la consellera de Justícia. Estic molt content que vinguin, perquè crec que és un reconeixement al cinema que es fa aquí, però també perquè crec que, com deia abans, que són més els polítics els que han de posar en solfa allò que la societat ha vist que s'hauria de fer, no? Amb això no estic dient que hagin de venir per rebre aquest missatge, jo, que vinguin i que disfrutin, i si els queda alguna cosa en el coco, com els hi quedarà als espectadors, perfecte. La pel·lícula s'estrena comercialment el proper divendres.
Doncs el proper divendres anirem al cine. Ara, Carles, hi ha una colla de nens que no sabien que et farien preguntes a tu, però sí que fan preguntes que tu perfectament pots contestar amb una resposta breu. Aquestes són les preguntes.
Digue'm la ciutat on t'agradaria viure.
Digue'm la ciutat on t'agradaria viure, diu.
Durant un temps, un altre cop, Sarajevo.
Sarajevo.
Segona pregunta.
Com prefereixes fer la migdiada? Abans de dinar o després?
No tinc temps mai de fer-la ni abans ni després, però és cert que de la d'abans de dinar em desperto molt bé i la de després de dinar em desperto
molt
de
mala llet.
Sí, senyor. Tercera pregunta.
Quin és el teu menjar preferit?
El meu?
Menjar preferit.
Fideus a la cassola.
Aquest és el teu menjar preferit. Doncs Carles Bosch, moltíssimes gràcies per atendre la nostra petició de que vinguessis aquí. Ens feia molta gràcia parlar i certament parlar d'aquests temes i amb tu hi estaríem hores. Això és la ràdio, tenim un temps predestinat. Estaríem molt més temps parlant amb tu, però no podem allargar-ho
més.
No,
per mi ha estat un plaer, també.
Gràcies, Carles,
gràcies.
Moltíssima sort.
Sort.
I moltes que gràcies. Hi hagin canvis a través de la pel·lícula i que hi hagin els projectes que vulguis fer en un futur ben pròxim.
Moltes gràcies.
Gràcies, Carles.